Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui divendres 21 de març de 2025 en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues de Riells, el Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que la xerrada amb Neus Bonet per inaugurar els actes dels 20 anys d'Ona Codinenca reuneix a mig centenar de persones al centre cívic. Caldes de Montbui té les seves reserves d'aigua al 100%, però el consistori segueix demanant prudència. Més de 300 participants faran tremolar Sant Feliu a la trobada infernal d'aquest dissabte.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que una xerrada amb la periodista Neus Bonet sobre el periodisme, la comunicació local i molts altres aspectes professionals però també vitals va omplir ahir al vespre la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu amb una cinquantena de persones. Aquest va ser l'acte d'inauguració oficial de la celebració del 20è aniversari d'aquesta casa d'Ona Codinenca i va ser dirigit per la directora de la ràdio, la Gemma Permanyer. L'esdeveniment va tenir una convidada de gran pes i trajectòria en el periodisme català. Neus Bonet és actualment presidenta de Ràdio Associació Catalunya i va ser guardonada recentment amb el Premi Ofici de Periodista 2024, que és el màxim reconeixement que ofereix el Col·legi de Periodistes. La seva figura com a dona en un món masculinitzat ha sigut clau per crear referents femenins en el periodisme, especialment quan el 2008 es va convertir en la primera dona a dirigir el Matí de Catalunya Ràdio. Els micròfons van ser compartits també amb la Blanca Déu Moles, vicepresidenta de Ràdio Associació Catalunya i besneta d'un dels pioners de la ràdio. La conversa va girar entorn de la ràdio, la seva funció i el moment de glòria actual. Sobre aquest bon moment del format, Bonells comenta la lluita per la credibilitat que ha tingut i que ara està donant els seus resultats.
D'un mitjà que ha sabut treballar durant molt de temps precisament per la credibilitat. Després la proximitat, és a dir, quan jo per exemple vaig començar a Ràdio Reus, era molt més difícil, o Ràdio Salou, exercir el periodisme que des de Barcelona. Des de Barcelona tu, amb tots els respectes del món, li pots dir coldoll a algú, i és molt difícil que vingui. Aquí estàs fent periodisme pels teus convilatants, per les persones de les quals tu formes part d'aquest ecosistema i que te les trobes cada matí esmorzant als mateixos llocs o que allà on vas a buscar tu les teves fonts informatives són els teus convilatants. Per tant, per mi, quan la informació local era treballar amb nitroglicerines, i això ho tenim molt ben confirmat, ho tenim molt... I la credibilitat el que fa és que la gent es refiï d'allò que dius.
Sobre la ràdio local, Bonet va destacar la importància d'aquesta credibilitat perquè qualsevol sap on et pot trobar i on et pot fer arribar si has fet la feina malament, com també la importància de treballar amb vocació periodística.
No pressa, contrastació de les fonts i explicar les coses amb la màxima rigor i honestedat. Jo crec que aquí els mitjans locals ara mateix en contra de les notícies falses i tenen un paper fonamental perquè és on neix el principi de conciutadania i de democràcia és en les ciutats, en els pobles, en les localitats, dieu-li com vulgueu. I és aquí on la gent es refia del que li diu l'emissora de més pròxima. I aquí és on s'han de combatre. És a dir, això que corre per aquí no és cert per això, per això i per això. És molta més feina, eh? No us penseu que és tan fàcil dir-ho així com la feina de desmuntar discursos interessats i especialment de l'extrema dreta. Però s'ha de fer i s'ha de poder fer des dels mitjans locals com a base, per mi, eh? És la meva opinió. Jo ho tinc claríssim.
Sobre el paper de les dones en el periodisme i en càrrecs de direcció, sobretot, Bonet va voler destacar la mala situació de les dones dirigents en el periodisme nacional, sobretot si ho comparava amb el local.
En l'àmbit nacional, dones dirigint mitjans, més enllà de l'Esther Vera, tothom diu, no, la presidenta de la Corpo és una dona, sí, és una dona, però a la direcció de Catalunya Ràdio i TV3 són homes, a la direcció de RAC1 són homes, tots són homes. Sou vosaltres ara, en l'àmbit local, que teniu més dones dirigint emissores. Per què passa? Aquí hi ha múltiples factors que s'arrosseguen de fa molt de temps i un d'ells és obvi, i jo sempre ho he explicat, jo he pogut fer moltes coses professionalment a la meva vida perquè no tinc fills. I aquí és on les empreses no han apostat, les públiques, evidentment, perquè els hi toca, però la conciliació de la vida laboral i familiar és molt complicada en el cas d'una dona. La majoria de les meves companyes totes s'han reduït la jornada laboral per cura de fills. Això vol dir també que no han cotitzat, que no es podran jubilar als 65. És tot una cadena. I arriba un moment que les facultats estan plenes de dones, les redaccions estan plenes de dones. A la que puges als estadis, caps de secció no n'hi ha gaires, i a la que poses en l'àmbit directiu no n'hi ha ni una.
Com hem dit, la xerrada va aglutinar a mig centenar de persones que van poder fer preguntes a la periodista després de la xerrada inaugural. L'acte va acabar amb una copa de cava per significar aquest inici oficial de les celebracions dels 20 anys d'aquesta casa. Aquest només ha sigut un recull d'alguns dels temes d'actualitat que va tocar aquesta xerrada amb Neus Bonet i Gemma Permanyer. En els dies vinents podreu escoltar la conversa sencera. I avancem amb més informació d'actualitat perquè l'Ajuntament de Caldes de Montbui fa una crida a la prudència i a la consciència de la població per evitar el malbaratament d'aigua, tot i que assegura que les seves reserves són àmplies per afrontar els mesos vinents. L'aigua de l'embassament de la Pedrera, a Caldes de Montbui, representa una cinquena part del consum anual de tot el municipi i les notícies són molt bones perquè es troba ni més ni menys que al 100%. Caldes sí que està connectat a la xarxa d'aigües Ter Llobregat, no com Sant Feliu de Codines, i l'augment dels embassaments d'aquest sistema és un reforç per les reserves de la vila termal. Avui, l'alcalde Isidre Pineda, el regidor de Serveis Municipals David Través i el gerent de l'empresa de gestió municipal de serveis Jaume Francisco Sanz l'han visitat i han fet públiques dades de les reserves del municipi, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua que es farà demà dissabte 22 de març. Així valorava la situació l'alcalde.
De fet, estem al 100% de reserves d'aigua aquí, l'embassament de la Pedrera, és una molt bona notícia. De fet, Caldes de Montbui disposa d'una empresa pública, l'empresa de serveis municipals, que gestiona l'aigua com un bé públic directament. Per tant, és un servei municipal essencial que ens permet fer una gestió directa. Això és molt interessant des d'un punt de vista de l'Ajuntament i des d'un punt de vista del servei pels calderins i les calderines. I també és interessant explicar que ja en el seu dia l'Ajuntament va fer la connexió amb Aigües Ter Llobregat i que, per tant, doncs, disposem d'una infraestructura important que probablement no es veu quan obrim l'aixeta, però que no està renyida amb el fet de seguir fent pedagogia a tots els calderins i les calderines de que l'aigua és un bé molt preuat, és un bé escàs, que aquests últims dies, evidentment, ha plogut i tenim les reserves d'aigua al 100%, és una bona notícia, però cal seguir fent un ús responsable d'aquest bé tan preuat.
Actualment, els habitants de Caldes estan consumint una mitjana de 3.500 metres cúbics d'aigua per dia, per sota els 4.400 com a màxim que permet l'estat d'alerta en el qual es troba Caldes. El regidor de Serveis Municipals ha volgut destacar la feina del consistori per crear un sistema en què Caldes pogués ser independent del sistema Ter Llobregat durant entre 30 i 40 dies si es donés la situació.
El decret ens diu que hem de gastar al voltant de 4.400 metres cúbics d'aigua dia. Actualment, els calderins i calderines el que estem fent és gastar al voltant de 3.500, és a dir, ho estem fent prou bé i estem per sota del màxim. Què passa? El que nosaltres volíem garantir és que amb aquesta aigua d'aquí, passant pels filtres, diluint en aquest cas també amb aigües ATL, penseu que estem connectats a Aigües Ter Llobregat, fer aquest mix per tal de garantir, i aquí crec que és on ve la dada, fins a entre 40 i 50 dies si ens desconnectéssim totalment d'ATL.
Amb aquest episodi d'aiguats, les reserves han augmentat molt a tot Catalunya i Caldes gaudeix actualment de molta aigua pel consum humà. Tot i això, un cop més, des del consistori reiteren la perseverança en la disminució del consum i el no malbaratament per poder afrontar futurs episodis de sequera com el que hem tingut fins fa poc. I després de parlar d'aigua, parlem ara de foc. Aquest dissabte se celebra un esdeveniment que farà tremolar a tot Sant Feliu de Codines, ni menys ni menys que la Trobada Infernal. El grup del Correfoc, el Follet i la Fantasma de Sant Feliu són els encarregats d'organitzar aquesta trobada que enguany comptarà també amb les colles de Sant Feliu de Llobregat, Castellà del Vallès, Dosrius, la Sagrera i la Vall del Tenes, que aglutinarà entre 300 i 400 participants. La jornada tindrà de tot: Correfoc infantil, bèsties, espècies i, com no pot faltar, correfoc per totes les edats. La Nerea Herrero és la secretària del grup de Sant Feliu i ens explica la programació de la jornada.
Es diu infernal perquè actuen la colla infantil, la colla adulta i les bèsties. És una tarda que l'omplim sencera de foc. Llavors fem primer l'infantil, cap a les 6 comença, i venen tres colles que tiren endavant amb un recorregut. Quan acaba l'infantil, que acaba la plaça, comencem la cercavila de les bèsties i seguidament el correfoc gran.
El Follet i la Fantasma seran les bèsties anfitriones d'una jornada que també comptarà amb el Foll, que es va estrenar aquesta passada festa major. Les colles forasteres portaran dos dracs que no deixaran indiferents a ningú. Aquesta trobada infernal se celebra des de fa uns 15 anys, tot i que el seu format ha anat canviant. Ho explica Herrero.
Aquesta trobada, en un principi, bueno, portem ja uns 15 anys ben bé, es va començar fent només de bèsties. I quan es va crear el correfoc infantil vam proposar que tots els infants i adults es poguessin ficar dintre del correfoc, no només veure les bèsties. I amb així infernal, amb els dos recorreguts més d'infantil i d'adult, portem uns 6 anys.
Doncs ja ho sabeu, no falteu demà a aquesta trobada infernal que farà la plantada de bèsties a 4:45 de la tarda a la plaça Josep Humbert Ventura i que serà el punt neuràlgic de tota aquesta jornada de foc, i ja us avancem una mica, i de poca aigua, perquè sembla que la meteorologia ho deixarà fer tot amb normalitat. Els esports. I som-hi ara amb els esports perquè, com cada divendres, farem repàs als partits de les competicions esportives dels equips de les nostres contrades. Ens posem els patins per repassar la jornada d'hoquei d'aquest cap de setmana i comencem per l'hoquei Lliga Plata Nord, perquè de nou tenim aquest cap de setmana un partit transcendental del Sant Feliu de Codines de l'hoquei Lliga Plata Nord, perquè rep a casa els asturians de l'Oviedo. Per situar-nos, el Sant Feliu és tercer per la cua, sent així el que està primer fora de les places de descens. I qui és el segon per la cua? Doncs sí, l'Oviedo. Així que aquest partit pot deixar-ho tot igual, fer que els catalans es distanciïn del descens o entrar a les zones per baixar de divisió. Ho veurem demà dissabte a partir de 7:45 del vespre. I si anem ara a l'Hoquei Lliga, la principal lliga de l'estat, toca viatge a terres lleidatanes del recamp Làser Caldes, que aquest diumenge a les 12:00 s'enfrontarà al Ponts de Lleida en un nou partit on els calderins buscaran afiançar-se a la part mitjana de la taula per no tenir un final de temporada massa sofert. Els calderins són novens, però només 6 punts del descens, mentre que els del Segrià són setens amb 31 punts. En saltem l'hoquei Lliga Iberdrola femenina perquè no hi ha jornada i canviem ara d'esport per passar al futbol 11, perquè el grup 1 de la primera catalana, el Caldes de Montbui, li toca viatjar fins a Torroella en una delicada tercera posició per la cua que els obliga a rascar punts a cada partit que puguin. Els locals, però, no regalaran res, són 6ens i el resultat del partit del Parets els serà favorable perquè algun rival proper perdrà punts. Així que veurem si el Caldes suma per sortir del descens o si segueix en places perilloses, i això veurem el diumenge a les 5 de la tarda. Baixant dues categories a tercera divisió, prova de foc pel Sant Feliu de Codines demà dissabte a 4:45 de la tarda a casa el Llerona, el rival més directe que tenen. Els codinencs són novens amb 32 punts i el Llerona 8ens amb un més, amb 33. Així que partit clau pels de Sant Feliu per afiançar-se a les places del mig de la classificació i gaudir d'un final de temporada lluny del descens. I en aquesta mateixa lliga, el Bigues i Riells segueix jugant la competició perquè li toca, però segurament que malauradament també ja es donen per vençuts. Són els últims classificats amb només 6 punts i reben a casa el segon equip d'alcaldes de Montbui, que fa unes jornades estava implicat en la lluita pel títol, però que els recents mals resultats que ha fet els ha fet perdre una mica de pistonada i són ja 6ens. Jugaran demà a 4:45 de la tarda en un partit que el Bigues i Riells esperarà un miracle, com podem dir cada jornada, per sumar el que serien els 3 punts. I per acabar, en el grup 4 d'aquesta tercera divisió arriba el partit més important d'aquesta temporada pel Moià, perquè reben demà a casa el Sant Joan de Vilatorta, i diem això perquè els del Moianès són primers, però només un punt, i atenció, amb un partit menys es troba el Sant Joan de Vilatorta preparat per assaltar el lideratge. Jornada, doncs, que pot significar molt per la lluita pel títol i que veurem com acaba demà a partir de 4:45 de la tarda.
L'agenda.
I un cop repassada aquesta agenda esportiva, repassarem també, com cada divendres, l'agenda cultural i d'esdeveniments que, tot i que segurament tornarà a ploure, seguirà sent cap de setmana i estarà farcit de coses a fer. Comencem a Sant Feliu de Codines, on demà dissabte se celebra, atenció, la trobada infernal que us hem estat comentant. Una tarda organitzada pel grup de Correfoc, el Follet i la Fantasma, que comptarà amb plantada de bèsties, Correfoc infantil, cercavila de bèsties i el famós Correfoc. Començarà a 2:45 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 de la nit, com a mínim, això sí. I també demà, però al matí, l'Ajuntament organitza la quarta taula de l'aigua que servirà per actualitzar la població sobre l'estat de les captacions i l'evolució de la sequera, com també per debatre la futura ordenança d'ús i estalvi d'aigua, i això començarà a les 11 del matí al Centre Cívic La Fonteta. I el diumenge arriba una nova jornada del 42è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines, organitzat pel Casal Cultural Codinenc, i aquest cop és el torn del grup de teatre Tàndem de Santa Perpètua de Mogoda, que representarà l'obra La criada de dues mestresses, de Carlo Goldoni. Es farà a les 7 del vespre a la sala de teatre del Casal Cultural Codinenc. I baixem una mica cap a Caldes de Montbui, amb un cap de setmana marcat pels espectacles i els esdeveniments culturals, d'on destaquem l'itinerari per conèixer com va succeir la Guerra Civil a la Vila Termal, que tindrà sortida al Museu Termàlia demà a 11:45 del matí. I també el dissabte, però a la tarda, espectacle pels més menuts amb el Peix Irisat de Tanaka Teatre, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista, a partir de les 6 de la tarda. I per acabar, nova jornada del 33è concurs TACAM de teatre amateur, i ara és el torn de Maria Rosa d'Àngel Guimarà, que representarà el grup de teatre de Fals. Es farà el diumenge, també a partir de les 6 de la tarda, i també a l'Ateneu. A Vigues i Riells del Fai, demà dissabte s'inaugura, si el temps ho permet, el sender de petit recorregut C-227, que permetrà descobrir l'entorn del municipi a peu, i el sender podem dir que té un recorregut de 33,2 quilòmetres pels paratges dels Cingles de Bertí i de Sant Miquel del Fai, és a dir, per uns paratges preciosos, i esperem que aquest cop no plogui, perquè aquesta inauguració s'havia de fer ja el 26 d'octubre, però es va suspendre per pluja. I acabem pel Moianès, amb poca cosa la veritat, destaquem l'obra de teatre performatiu El dia que va morir l'últim panda, que ens situa en un futur distòpic on els humans tenen el poder de decidir sobre la seva evolució, i això és amb un format d'espectacle que repensa la relació amb l'espectador i proposa un format entre la instal·lació i el teatre, on el públic transita lliurement per l'espai escènic i decideix on posar la seva mirada per construir el que serà el muntatge final.
El temps.
I vinga, un cop repassada aquesta agenda tan esportiva com cultural, anem a veure si el temps en respectarà una mica tots aquests esdeveniments. Seguim com sempre, com hem dit ara, com amb el temps, on veurem com pinta aquest primer cap de setmana de primavera, que ja us avancem que la pluja seguirà sent protagonista, i sobretot el diumenge. Abans d'això, comencem fent un repàs a les temperatures actuals, perquè a Sant Feliu de Codines tenim 8 graus, a Caldes de Montbui 2 graus més amb 10 graus, a Vigues i Riells del Fai seguim amb 10 graus, i temperatures de 7 graus a Mollà i a Castellterçol. I vinga, va, ara sí, pel que fa a la previsió meteorològica, repassarem aquest primer cap de setmana de primavera i comencem per ordre, perquè el dissabte es preveu un dia en què poden caure alguns petits ruixats durant el matí, però en què la resta de la jornada es preveu sense aigua. El cel serà molt canviant i s'espera majoritàriament ennuvolat, però també amb estones intermitent de sol que arribaran sobretot després del migdia. Podrem dir, doncs, que comparat amb les últimes jornades, el dissabte serà força assolellat i que podrem tornar a disfrutar d'estones de sol directe que feia dies que no teníem. Tot i això, havent vist el panorama de les últimes setmanes, us recomanem que no deixeu el paraigua massa lluny. Les temperatures notaran aquestes estones de sol i els termòmetres pujaran fins a màximes de 16 graus a Caldes de Montbui i de 12 a Sant Feliu i d'11 al Moianès. Les mínimes seguiran ben altes amb temperatures per sobre els 8 graus a tot arreu. I el diumenge s'espera que el dia es torni a semblar molt més als que portem tenint aquests dies. Els núvols tornaran a ser protagonistes i tornaran a descarregar pluja. Les previsions indiquen una gran probabilitat de precipitacions entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. La intensitat varia entre els territoris. A les poblacions del Vallès s'espera una pluja que podem dir moderada, tot i que no us podem assegurar-ho del tot, havent vist la inestabilitat d'aquests últims dies, mentre que al Moianès aquestes seran més generalitzades i abundants. El que sí que podem assegurar és un cel molt ennuvolat i que el sol que haurà tret el cap el dissabte tornarà a ser tapat. Pel que fa elevar les temperatures, aquestes notaran la falta de llum solar a màximes de 12 graus a Caldes, de només 9 a Sant Feliu i de 8 al Moianès. Les mínimes també seran baixes i arribaran als 6 graus. I fins aquí el programa d'avui, l'Eix 59. És una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció hi tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i no ens escoltem demà, no. Ens escoltem dilluns. Que tingueu molt bon cap de setmana.